Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dimecres, dia 23 de maig. La Junta de Residuos reconeix la feina feta en el reciclatge d'escombraries a l'Ametlla de Mar. Amb aquesta notícia que ens porta Francesc Callau, comencem avui l'informatiu.
L'Agència de Residuos de Catalunya ha enviat un reconeixement a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per haver estat un dels 126 municipis de Catalunya que ha aconseguit reciclar més del 55% del total del volum de residus urbans. Des de Medi Ambient, a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es mostren satisfets per aquest reconeixement. Javier Soler, tècnic de la regidoria.
Vam rebre un correu des de l'Agència Catalana de Residus que dins el programa que estaven desenvolupant, que es coneix com a Residus Zero, pues estàvem dins els 126 municipis de Catalunya que havíem superat el 55% de recollida selectiva. Això vol dir que del total de quantitats de recollides de brossa, el 55%, pues més de la meitat, s'ha recuperat. Això vol dir que ha entrat altra vegada dins el cicle de producció i que no ha fet cap amb un abocador contaminant, creant lixiviats i perdent uns materials que poden tornar dins el cicle de producció i tindre una nova vida.
Tot i aquest reconeixement, pensen que encara queda molta feina per fer. Javier Soler.
Ara estem parlant de xifres molt bones. A la millor d'aquí un temps la gent baixa una mica la guàrdia i ens trobem pues, amb això, que les taxes han baixat, que el sistema no funciona com ha de funcionar. Al final, el sistema de qui depèn, a part de si la recollida és bona, de si tenim un bon servei de recollida, si els camions passen a hora, si no passen a hora, si les freqüències de recollida són... Al final, tot això depèn de l'usuari, depèn de la gent del carrer. Per tant, no hem de baixar la guàrdia, no s'ha fet la feina, amb temes de medi ambient no s'acaba mai. Per què? Pues perquè ara estem fent una bona feina, d'aquí un temps a la millor la gent se relaxa i la cosa canvia moltíssim. Per tant, no baixéssim la guàrdia, continuem fent i treballant com hem treballat d'està ara i esperem que d'aquí un temps poguéssim tornar a parlar d'això.
Cal recordar que el juny del 2010 l'Ajuntament va posar en marxa el sistema de recollida EISI amb contenidors soterrats, canviant radicalment el concepte de recollida d'escombraries, iniciant la separació de la matèria orgànica, donat que la separació del paper i cartró, el vidre i els envasos ja feia anys que, en menor mesura, ja es portaven a terme.
Els alcaldes de Rasquera, el Perelló i Benifallet van mantenir ahir una reunió amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, on li van transmetre que la manca de recursos públics per a la gestió de la Serra de Cardó va facilitar l'expansió del foc. L'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, va tornar a posar sobre la taula el pla de gestió forestal que el consistori va començar a redactar a partir de l'any 2003 i que va ser aprovat al 2006. Un tema que, tot i ser considerat prioritari, no ha aconseguit prou recursos públics per resultar efectiu. S'han fet, diu, coses importants els últims anys, però no hem estat capaços de fer-ne prou entre tots. Cal fer, doncs, autocrítica i reflexió cap a on han d'anar els recursos del país. No només això, també va voler recordar que les mesures preses arran del foc de l'any 1995, com deixar entrar els pastors a la zona afectada poc després que comencés a brotar, no s'han demostrat eficaces. Junqueras, al seu torn, va també va lamentar que, malgrat la feina feta durant molt de temps i els plans forestals aprovats, sempre han faltat els recursos necessaris per part de les administracions perquè aquests plans fossin del tot efectius. Esquerra Republicana de Catalunya demanarà també la compareixença al Parlament dels consellers que tenen responsabilitats sobre les àrees de prevenció, extinció i actuació immediata després de l'incendi. El president va afirmar que Esquerra vol saber com s'han gestionat les recomanacions aprovades a la comissió parlamentària sobre l'incendi d'Horta i quines s'han adoptat tant en els àmbits de la prevenció i extinció com en el de la gestió després de l'incendi. D'altra banda, el titular del jutjat de Gandesa ha ordenat el secret de les actuacions a les diligències obertes per esbrinar l'origen de l'incendi. Els agents rurals i els Mossos continuen investigant les causes del sinistre. Descartat l'origen en una línia elèctrica o la caiguda d'un llamp, els investigadors barallen, entre altres, la hipòtesi que els robatoris que han patit casetes rurals de la zona de la Font del Teix, on es va declarar el foc, podrien estar relacionats i podrien ser obra d'una mateixa persona. L'avançament al gener dels tractaments contra les larves de la mosca negra al riu Ebre han permès reduir la presència d'exemplars adults aquesta primavera. Així ho indiquen els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià, el CODE, després que a la última prospecció realitzada al riu, ara fa 3 setmanes, no van trobar cap larva per quilo de macròfit, un tipus de planta aquàtica. El conveni signat amb l'administració catalana que permet disposar d'un pressupost estable durant un període de 3 anys ha facilitat l'aplicació dels tractaments amb l'insecticida biològic BTI des de principis d'any. Els tècnics tenen la sensació que per primer cop van per davant de la plaga i consideren que si es detecten menys larves, l'eclosió rítmica de la mosca adulta durant l'any serà menor. Les baixes temperatures de l'hivern i la primavera també n'haurien dificultat la reproducció. Així doncs, la propera setmana el CODE tornarà a inspeccionar el riu i en cas de detectar larves es programaria un nou tractament al mes de juny. Cal ser però conscients que el període crític encara ha d'arribar. Parlem dels mesos de juliol i agost, quan les altes temperatures faciliten l'expansió de la mosca. Tot i aquestes bones perspectives, agricultors i polítics de la Ribera d'Ebre asseguraven que la mosca negra continua ben present a la comarca, causant les mateixes molèsties que en els darrers anys. La plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que les mesures de prevenció aplicades pels ciutadans arran de l'aparició de la mosca l'any 2005, l'aplicació de repel·lents i l'ús de roba que cobreixi a tot el cos són plenament vigents. També van dir, però, que és molt important recórrer als tractaments al riu executats pels tècnics del CODE. Són molt necessaris per controlar la plaga i evitar-ne el seu descontrol. El cabal mediambiental proposat per al tram final de l'Ebre per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el CHE, és suficient i advoca per a l'enteniment i la solidaritat, segons va assegurar ahir el ministre Miguel Arias Cañete al Senat, a preguntes dels senadors tortosins Ferran Bel, de CiU, i Joan Sabaté, d'Entesa al PSC. El titular del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va recalcar que la proposta de cabals s'ha establert després de completar estudis tècnics i científics i consultar les necessitats de les 9 comunitats autònomes que constitueixen la Conca de l'Ebre. Durant la sessió de control al govern en el Senat, Arias Cañete va insistir que a la proposta del nou pla hidrològic el cabal augmenta de 3.154 a 3.370 hectòmetres cúbics l'any, a més de fixar un règim variable d'entre el 80 i 155 metres cúbics per segon, més adaptat a les condicions naturals del riu, en el qual es programen crescudes puntuals entre 1.000 i 1.500 metres cúbics per segon per renaturalitzar el règim de cabals i reduir-ne la invasió de vegetació aquàtica. El Pla de la Conca de l'Ebre va sortir a informació pública el 12 de maig i, segons el ministre, la proposta està sent fruit d'un procés de participació social sense precedents i d'un ampli consens liderat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i les 9 comunitats autònomes integrades en la seva gestió. Així mateix també va destacar que el pla busca un equilibri entre el bon estat ecològic i les demandes actuals i futures i que la gestió hidràulica s'ha basat en el principi d'unitat de conca. L'alcalde de Tortosa i senador Ferran Bel va mostrar, però, les seves discrepàncies amb el ministre, que va insistir que la proposta és del tot insuficient per mantenir el riu en el seu tram final. En aquest sentit, li van avançar que tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments del territori es presentaran propostes per millorar el cabal mediambiental. En aquest sentit, Bel va demanar seny a Àrees Canyete per tal que es prioritzen els criteris ambientals per damunt de les demandes futures d'aigua. Per la seva banda, el senador i portaveu adjunt de l'Entesa, Joan Sabater, també va retraure al ministre la proposta de cabals ambientals. No estan d'acord perquè ara estan en uns mínims que plantegen una situació alarmant. Entenen, diu, que es fixi a un cabal mínim, però que temen que sigui per a demandes de fora de la conca i de la demarcació que es propicien d'aquesta manera nous transvasaments. Sabater també va detallar que una baixada en l'aportació d'aigua i sediments del riu per un decreixement del cabal portarà, doncs, a la regressió del delta, a l'erosió costanera, la salinització de les aigües i un augment de la contaminació. La Lira Ampostina torna a la càrrega amb un gran espectacle pensat per atraure el màxim de públic possible i recaptar així fons per garantir la continuïtat de la seva escola de música, que en els darrers anys ha arrossegat problemes de finançament en no tenir garantit un sistema d'ajuts públics estable i permanent. Si l'any passat la banda de música va versionar les cançons de Joan Manuel Serrat amb la participació del mateix cantautor de forma desinteressada, ara la Lira s'ha proposat posar en escena un musical. Es tracta del Fantasma de l'Òpera, una versió de l'obra d'Andrew Lloyd Webber adaptada per a la música de banda i a l'Amposta del segle passat. Concretament, la història s'ha traslladat a la capital del Montsià, de l'època de postguerra, i al mateix teatre de la Lira Ampostina, existent ja en aquella època. Una adaptació a càrrec del director d'escena Marc Jornet, el qual li ha volgut donar un toc expressionista i ha situat a la banda de música com a un personatge més de l'obra. L'actuació comptarà amb la participació de cantants també de les Terres de l'Ebre, a més de la banda i el cor de la Lira Ampostina. S'han programat un total de 4 representacions, els dies 29 i 30 de juny i el dia 1 de juliol. Les entrades estaran a la venda a partir del proper dia 4 de juny, de les 10 del matí a la 1 i de les 4 a les 7 de la tarda a la Secretaria de l'Escola de Música, a un preu de 12 euros i 15 a taquilla. Si no es pot assistir al concert, però, i es vol contribuir al manteniment de l'Escola de Música de la Lira Ampostina, hi ha la possibilitat d'adquirir localitats a la fila zero. Hem arribat al final de l'informatiu, anem però a fer el repàs als titulars de les notícies que avui dimecres hem tractat. La Junta de Residus reconeix la feina feta en el reciclatge d'escombraries. L'Ametlla de Mar es troba entre els 126 municipis de Catalunya que han reciclat més del 55% dels residus urbans. Esquerra Republicana demanarà que el govern comparegui per analitzar les causes del foc. L'avançament del tractament permet controlar l'expansió de la mosca negra. En l'última prospecció realitzada al riu, els tècnics no van detectar larves, però els municipis insisteixen que la plaga és ben present. Àrees Canyete diu que el cabal ecològic és suficient per al Delta, també el va qualificar de solidari en una intervenció al Senat. El ministre d'Agricultura va ser, però, interpel·lat pels senadors tortosins Ferran Bel i Joan Sabater. I la Lira posa en escena el Fantasma de l'Òpera per recaptar fons, en la línia engegada l'any passat amb el concert que van fer conjuntament amb Serrat. L'entitat treballa per garantir la continuïtat de la seva escola de música, on es formen més de 200 joves músics. És tot per avui. Us hem estat acompanyant a Control Fin i Lleó i Francesc Callau i Inma Brull. Que passeu un bon dimecres.